Mira, doncs, això són, amb el pas dels, de les dècades del segle passat, la cosa es comença a posar sospitosa, perquè ja, com et dic, com que els vaixells són més resistents, es comencen a acumular relats ja més documentats. L'hivern de l'any 1914 es diu que una onada d'aquestes gegants passa per sobre d'un far, que és el Trinidad Head, que resulta que aquest far està situat a 53 metres per sobre de l'oceà, de manera que, si aquell relat és cert, aquella onada devia tenir més de 60 metres d'altura. És una passada. L'any 1933, una suposada onada d'aquestes, que potser tenia 34 metres d'altura, es troba un vaixell que es diu Ramapo al Pacífic Nord, això es documenta. I a poc els científics comencen a posar-s'hi. Diuen, ostres, això ja no són llegendes, això és un fet real que existeix. I un d'aquests investigadors va ser un oceanògraf escocès, que es deia Lawrence Draper, que va quedar fascinat per aquestes hipotètiques onades i va fer una anàlisi que el va publicar l'any 1964, basada en registres capturats per vaixells, sobretot d'un vaixell que havia arribat a enregistrar una onada de 22 metres. Ja et dic, en aquell moment la física no podia explicar, els models ortodoxos no podien explicar l'existència d'aquestes onades, però es veia que sí, que eren de debò. T'haig de dir com a anècdota que aquest pobre, el Draper, es marejava al mar. Imagina't, el tio es va posar a estudiar aquestes onades i el tio es marejava al mar. Només va intentar una expedició en persona i ja va dir, ja n'hi ha prou, a partir d'ara aquestes anàlisis les faré des de terra.
M'he recuperat, ja, Joan Anton. M'havia passat una onada gegant d'aquestes enorme per sobre i gairebé m'ofego.
Molt bé.
Quina va ser la prova definitiva de l'existència d'aquestes onades gegants?
Aquí és on es produeix el canvi de paradigma, és el que es considera històricament com el punt d'inflexió. L'1 de gener de l'any 1995, un detector instal·lat en una plataforma petrolera que estava a 160 quilòmetres de distància de la costa de Noruega, rep el cop d'una onada que mesurava 26 metres. La companyia propietària, que era Statoil, havia dissenyat aquesta plataforma per suportar onades de 20 metres, que segons la teoria es podien produir cada 10.000 anys. Fixa-t'hi, aquella onada superava en 6 metres aquest límit, mentre les onades que hi havia al voltant de tempesta tenien 12 metres, que eren onades enormes, però és que aquest supera una passada més del doble aquestes onades que hi havia en aquell moment. Allò és el punt d'inflexió. A partir d'aquell incident ja es posa la ciència a estudiar d'una manera més global i així és com es comencen a recol·lectar incidents que fan veure que no es tracta d'un fenomen aïllat, que pot ser més freqüent del que es creu. Un mes després d'aquesta onada de l'Estat Oil, un creuer que es diu Queen Elizabeth s'enfonsa de sobte al trobar-se una onada que es va calcular que tenia 29 metres d'altura i que havia aparegut aquesta onada enmig d'un huracà a l'Atlàntic Nord. El capità del vaixell, amb els registres, la descriu com una gran paret d'aigua i diu, i va semblar com si anéssim de cap cap als penya-segats blancs de Dover. L'any 2001, dos creuers més, de manera independent i separats per 1.000 quilòmetres de distància, es troben una onada, la mateixa onada, de 30 metres, que els hi va trencar finestres, va deixar un dels vaixells sense control durant 2 hores. L'any 78 es va perdre un vaixell de càrrega que es pensava que, igual que el Titanic, no es podia enfonsar. No va sobreviure ningú. I només es va recuperar un bot salvavides amb danys que indicaven que potser l'onada en què s'havien trobat tenia 20 metres d'altura. I revisant registres capturats per radar al Mar del Nord, es va veure que hi havia 466 onades sospitoses amb 10 anys de dades. De fet, l'onada gegant més extrema que s'ha enregistrat és davant de les costes de la British Columbia, al Canadà, l'any 2020. Només, entre cometes, només tenia 17,6 metres, més baixa d'alguna de les que hem comentat, però s'havia elevat 3 cops més que totes les zones que hi havia al voltant.